Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Estan fora de perill els nostres estalvis? Com puc protegir els meus diners de la fallida d'un banc? És recomanable treure el que puguem d'Espanya? Fins a quin punt ens podem endeutar? És un bon moment per renegociar la hipoteca? Què passaria amb els nostres diners si s'acaba l'euro? Bé, doncs aquestes són només algunes de les preguntes que es formulen i responen al llibre del qual us volem parlar aquesta tarda. Es diu Defiende tu dinero i explica tot el que hauríem de saber per protegir-nos de la crisi i per protegir els nostres diners. Els seus autors són els experts en inversions i gestió de patrimonis, el Simón Pérez i en Marcos Cirera. I avui ens acompanya un d'ells, concretament el senyor Simón Pérez, que és professor de finances de la Universitat Abat Oliva i també de la ICEF, l'Institut Superior d'Empresa i Finances. Senyor Pérez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Toni.
Gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, deixin començar per la primera qüestió. Estan segurs els nostres estalvis? Fins a quin punt tenen plena seguretat els estalvis que tenim al banc?
No estan segurs, ni avui dia, ni ho seran mai, ni ho han estat mai. La base de qualsevol operació financera és un préstec entre dues persones i sempre, sempre assumim certs riscos. Tant en un diner que tinguis en qualsevol inversió, com al compte corrent, com fins i tot en efectiu a sota del teu matalàs. Tots els vehicles d'estalvi tenen un risc. Per tant, qualsevol persona que té diners suposadament té un privilegi tenir diners, però també se li obre un deure, protegir els seus diners, que en qualsevol cas estan en risc. O sigui, la paraula garantizado hauria d'estar radicalment prohibida al sector financer i no s'hauria de poder reflexar en cap contracte financer, perquè la garantia sempre vol dir mentre el qui garanteix estigui viu.
Però, escolti, perdoni, serà que no hi ha productes financers, dipòsits, per exemple, a un plaç de 3 mesos, o això que et diuen, que et diuen, això és garantit, eh? No, sí. No pateixis que això és garantit.
Mira, els bonos de Lehman Brothers eren garantits, tenia AAA, va fer fallida i la gent ho va perdre tot. Els bonos de Grècia eren garantits pel tresor grec i del cop, una nit, diuen, quita del 70%. Ara ves tu a reclamar. Estaven garantits, qualsevol que s'està garantit pel qui garanteix. Quan tu compres un fons d'inversió de la Caixa, que es diu Fontcaixa Garantizado 5, està garantit per les inversions subjacents i després per la Caixa, però si fan fallida les inversions i fa fallida la Caixa, tu perds els teus diners.
Bueno, però aquí ja, digui, perdoni, però ho dic perquè aquí en principi sempre se'ns ha dit per part del govern que hi ha 100.000 euros de garantia de dipòsits i cada ciutadà té, el govern espanyol té 100.000 euros per garantitzar aquests dipòsits.
Mira, la història del Fons de Garantia de Dipòsits és la següent. Es va crear l'any 77. Hi ha un per caixes, un altre per bancs, un altre per cooperatives de crèdit, fa poc es va fusionar, cobria fins a 20.000 euros i el Zapatero el 2008, imitant a França, va dir ara en vez de 20.000, cobre 100.000, però la bústia, o sea, la hutxa era la misma. La dotació econòmica de les entitats no es va augmentar, continuaven aportant el mateix, però cobria 5 cops més. És una cobertura de boquilla, no? Llavors, què va passar? Quan va caure el juny del 2010, Caja Sur i Caja Castilla-La Mancha, que passaven l'1,6% del sistema financer nacional, van demanar al Fons de Garantia de Dipòsits el 40% de la seva dotació. És a dir, l'1,5% del sistema financer requereix el 40% del Fons de Garantia de Dipòsits. En aquest moment, jo vaig emprendre una creuada contra els dipòsits i em dedico a anar en lloc, a la universitat, a les classes al ICEFI, amb els meus clients, altres mitjans de comunicacions, dient-ho, los depósitos no están garantizados. És mentira. Hi ha un compromís de respondre, però no hi ha els diners per respondre. Llavors es va crear el FROP. És a dir, aquest estalvi que havien fet les entitats financeres era insuficient, diuen, pues dinero público, perquè el FROP l'hem pagat tots. Llavors, per dissimular que era un dinero público que cobria la insuficiència del fondo, li diuen, fondo de reordenación bancaria. O sigui, no és que sirve para que se fusionen los bancos, no, perdone, este dinero sirve para dissimular que el fondo de garantía de depósitos no llega para nada. Llavors, continuen els rescats, anem agafant calés, i arriba el cas de Bankia. Agafa Bankia, demana gairebé 20.000 milions d'euros i si tu sumes els 12.000 milions que hi havia inicialment al Fons de Garantia de Dipòsits i els 24.000 que ha ficat el FROP, ja no arribava per Bankia. I en aquest moment, línia de crèdit d'Europa de 100.000 milions per als bancos, que encara no ha vingut ni un duro. Aquesta línia de crèdit que es va demanar a finals de la primavera, començaments de l'estiu, és la insuficiència del Fons de Garantia de Dipòsits més la insuficiència del FROP generen que s'hagi de demanar aquesta línia de crèdit. Si continuen caient entitats, no hi ha diners per rescatar-les més enllà d'aquesta línia de crèdit que ve d'Europa.
Bueno, amb aquest dibuix que m'acaba de fer, que em deixa molt tranquil, anem a buscar solucions. Hi ha manera d'escapar de tots aquests perills? Hi ha manera d'assegurar, diguéssim, els pocs diners que tenim? Què es pot fer?
La cosa més bella del món. No pongas todos los huevos en la misma cesta. No sé, tothom hem sentit aquesta frase. Mm. La diversificació redueix el risc. Si una persona imaginària té els estalvis de tota la seva vida, que són 25.000 euros a termini a Catalunya Caixa, que estan fatal, i Europa vol que la tanquin directament, què pot fer aquesta persona? Es compra una cosa que se'n diu fondepósito, que és un fons d'inversió que inverteix en depòsits a termini, i en un moment fica els seus 25.000 euros en un fons on, com a mínim, tenim 20 dipòsits de 20 entitats diferents. Jo això no ho faria, perquè avui dia no em refio dels bancs. És molt senzill. Quin és el pitjor sector de l'economia avui dia? El financer. Pitjor país, després de Grècia, Espanya. Doncs qui tingui tots els seus diners als bancs d'Espanya avui dia... No,
bueno,
no
està... Aleshores, perdoni,
què
s'ha de fer?
Llavors, què s'ha de fer? Treure el diner del balanç del banc sense treure'l del banc. Vull dir, és molt senzill. Aquesta persona imaginària, ara, suposem que en comptes de 25.000 euros té 100.000 euros a termini. Qualsevol professional liberal, advocat, dentista, metge, els pot tenir 100.000 euros i un treballador normal també al llarg de la seva vida.
Això ja, vostè ja tira molt amunt, eh?
Bueno, sí. Vale.
Deixi'm un 25...
Dentista es conforma.
Bueno, home, escolta, pen, que n'hi ha que també van tancant, eh?
Doncs, vale, amb el cas de 1.000 euros...
Bueno, per posar un exemple.
Hi ha bonos de Peugeot que costen 1.000 euros. Mira, farem altre exemple. Una persona de 25.000 euros a termini a Catalunya Caixa. Demà va a Catalunya Caixa i diu, mira, 10.000 los dejas a plazo fijo y 15.000 cancelo el depósito y compro bonos de Peugeot. Què és un bono de Peugeot? Prestar-li els teus diners?
Però escolti, si Peugeot i Citroën estan fatal, també el govern francès ha dit que els ha de rescatar. Vull dir, és que aquí arriba un moment...
Perquè m'has fet posar l'exemple baix de 25.000. Si, ja sé, per 50.000 euros hi ha bonos d'Abertis, per exemple. Vostè té com a alternativa fer un dipòsit a la Caixa al 4%, o a Catalunya Caixa al 4%, té com a alternativa deixar-li els seus diners a Abertis. Abertis durant 4 anys...
Fins I això al... seria segur?
Segur no, ja he dit que no.
Ah, bueno,
no hi ha res.
Vol dir per diversificar.
Que és molt senzill. Si tu tens els teus diners repartits en 20 coses i una cosa fa fallida...
Et queda la resta. Això
perds només el 2,5%. Si els altres elements rindeixen, a final d'any estàs positiu. Si tu ho divideixes tot, llavors amb 25.000 euros tu pots agafar 5 fons d'inversió, 2 a Luxemburgo, 2 a Irlanda, 1 a França. Jo li dic, la cartera nunca pierde. Aquests fons d'inversió cap mai ha perdut en la seva vida. Tenen 12 anys, 6 anys d'antiguitat, mai perden, sempre donen positiu, estan diversificats, renda fixa de tot el món, de tots els sectors, de mitja guanyaràs un 4% l'any i els teus diners estan fora de l'àrea de jurisdicció del Banc d'Espanya per si volgués fer un corralito, els teus diners estan fora del balanç dels bancos i ho compres a través del teu banc d'aquí.
Però, escolti, perdoni, tot això s'ha de ser un especialista en la matèria, perquè, clar, a mi si em posa a fer això, jo no sé ni per on començar. Vull dir que aquí el que nosaltres sabem és anar l'home del nostre home de confiança del banc o la caixa i dir, escolta, què faig amb els meus diners? Potser això hauria de començar a canviar.
Això...
Que vostès s'incideixen en el llibre en aquest sentit.
En el llibre està fet per això, precisament per divulgar la cultura financera. Nosaltres cada mes faig un curs gratuït. Avui tinc un d'hipoteca, si mereix la pena hipotecar-se o no.
Miri, ara que parla d'això, ara li comentaré una notícia d'aquesta tarda al voltant del TIC. Digui, perdoni, sobre les hipoteques.
Llavors, cal divulgar la cultura financera. Portem com 60 anys de retard respecte a les economies anglosaxones i suïsses. Allà els primers fons d'inversió es creaven el 1924 i aquí no era fins als 80 que creàvem els primers fons d'inversió.
Sí.
A Estats Units, a Suïssa, al Regne Unit, més del 50% de les persones tenen un assessor financer independent, que és com un advocat o un metge de capçalera que els tracten els temes financers amb ell.
Vol dir que ens hauríem de buscar un metge financer. Sí, aquí, vull dir un metge, una persona de confiança, així com tenim un metge, tenim...
L'advocat.
L'advocat.
El gestor,
correcte,
la renda.
Un assessor financer.
Exacte. I aquí, a Espanya, avui només el 6% de les persones el tenen. El 2005 era l'1%. Ha crescut 5 cops el número de persones que ho tenen, però només és el 5%. Llavors, els bancs de tota la vida no són els nostres amics. Ens prenen el pèl, ens venen el que ells volen. Sempre producte propi. Tot barren per a casa. Mira, jo m'he trobat un cas d'una senyora.
No em posi més exemples, que encara em tancaran el xiringuito.
Ha ha ha.
Vull dir, posi l'exemple de la senyora, però no em digui més entitats, perquè si no, escolti, aquí tindrem tres incendis a l'hora.
Una de les principals entitats d'aquí, sí, de Catalunya...
Bueno, ja s'entén. Vale,
la senyora tenia 4 milions d'euros, tot a termini a la seva entitat.
4 milions d'euros?
Al mateix dipòsit. Carai. O sigui, vostè creu que una persona que té 4 milions d'euros, que és una burrada de diners, ho ha de tenir tot 100% al mateix producte?
Però si no en saps més, fas el que et diu el del banc o de l'entitat financera.
Dos professors d'escola que han estudiat magisteri, treballen a l'escola, de cop agafen una herència de 2 milions i un senyor de la seva entitat li fica tot a un fons immobiliari i avui dia no poden disposar ni de 5.000 euros. I ells, suposadament, tenen 2 milions d'euros, però li van ficar tot a la mateixa inversió, que ha quedat bloquejada per falta de liquidesa. Ja us podeu imaginar què fondo immobiliari és. I estan atrapats, no poden tenir els seus diners. Una altra senyora, 200.000 euros, el diner de tota la seva vida estalviant, jubilada, i ara la caixa amb les preferents, fins al 2020 no pot agafar els seus diners.
Sí, sí, això és.
Llavors, gent de 12.000 euros, o de 100.000, o de mig milió, hi ha avui dia atrapats en preferents, en un munt de coses que els bancs han col·locat perquè era la campanya del mes, perquè hi havia un incentiu comercial a la col·locació massiva d'aquest producte.
Per tant, la gent hauria de tenir assessors financers.
O, jo dic, com a mínim, treballar amb 2 o 3 bancs i que ho sàpiguen, Que ho sàpiguen.
L'un de l'altre.
Escolti, abans parlava d'hipoteques. Hem conegut aquesta tarda que hi ha un acord per posar punt final a les clàusules abusives de les hipoteques. No sé si vostè que farà una xerrada sobre les hipoteques. Estem a punt de veure canvis importants amb les hipoteques o no? Pregunto,
Aquí hauríem de recuperar el que seria la cordura financera, i la vam perdre quan vam començar a fer hipoteques a més de 20 anys. Els nostres pares, o els meus almenys, que no sóc massa gran, feien les hipoteques a 15, 16, 17, 18 anys.
Però es van començar a fer de 20 i 25, perquè si no...
No es podia pagar.
Amb preus de 400, 300, 400, 500 mil euros, això...
Va de la mà una cosa...
La pregunta que sempre em faig jo és si als 60, 70 anys, quan arribis 60, 70 anys, que encara estaràs pagant hipoteca, com la pagaràs, la hipoteca? Perquè molt possiblement estiguis sense feina.
La tesi del que diré al seminari d'avui, t'ho resumeixo en una idea que és molt concreta, és la següent. Una persona o una unitat domèstica han de comprar una vivenda que com a màxim sigui 4 cops els ingressos bruts de la unitat familiar. És a dir, la persona, el salari mitjà a Espanya són 24.000 euros. Si tu ets solter, 24.000 per 4 és 96.000 euros. És el màxim que hauries de pagar per una vivenda. Si val més que això, no et surt a compte comprar-la. Millor estigat d'alquiler o de lloguer. Llavors, la quota de la hipoteca que pagui la família no ha de superar un terç dels ingressos nets mensuals. Del que cobrin entri a casa net mensual no ha de superar un terç. Però és que si tu agafes i fas la primera premissa, que és 4 cops ingressos brutos anuals, i la segona, que és que sigui un terç dels ingressos nets, haces una hipoteca a 20 anys i et quadra el model. Amb un salari mitjà, dues persones, 24.000 per 2 persones per 4, són 192.000 euros. Una vivenda de 192.000 euros a un tipus mitjà del 3%, l'Euribor, que oscil·la entre l'1 i el 5 habitualment, et surt una quota que representa el 35% dels ingressos domèstics. I la hipoteca és a 20 anys. Llavors, una família amb dues persones amb salari mig no han de pagar més de 200.000 euros, i si s'acompleix amb aquestes regles, que més o menys són les que hi ha als països on no hi ha hagut una bombolla o on ja fa anys que ha esclatat, compleixes amb una lògica financera. Llavors aquí la mitja que ha estat comprar per 6, 7, 8 cops salari brut anual i destinar el 50% o més dels ingressos nets i fer la hipoteca a 30 o 35 anys. Doncs això és la burrada financera que avui dia està esclatant amb totes les conseqüències que té transversalment a tota la societat.
Burrada? Per què? Perquè és impagable.
Ostres.
Perquè és impagable? Doncs probablement sí. Per això tenim el que tenim, tots els desnonaments que hi ha i aquest problema amb les hipoteques i amb els hipotecats.
Escolta, vostè en el llibre parla de diferències entre comprar i llogar. Això és una discussió molt habitual, no? Que, per exemple, pots tenir al bar, amb família... Tu que ets partidari, jo de comprar Abans sempre era comprar, sempre, perquè d'aquesta manera sempre es deia que en un futur pagarà, si fa no fa, el mateix que un lloguer, cosa que està per veure, i al final el pis serà teu. Doncs... I en canvi, el lloguer pues, és un pou sense fons. Vostè què en pensa? Perquè vostè en parla en el llibre i posa exemples sobre aquesta qüestió.
És molt senzill. Les hipoteques són a tipus d'interès compost. Nosaltres, quan els bancs en deixen diners, ens els deixen a tipus simple, que és menys beneficiós i és lineal, i quan els bancs... O sigui, les hipoteques són a tipus compost. Nosaltres paguem interès compuesto, que és acumulatiu exponencial. Llavors, quan un fa una hipoteca a 35 anys, acaba pagant tants o més interessos que retornament del capital. És a dir, a tu una hipoteca de 300.000 euros t'acabarà costant 600.000 euros la casa. Llavors, jo he fet comptes i dic...
Però hi ha molta gent que, perdoni, sí. Això quan firma la hipoteca, creu que firma els 600 que li costa.
No. Pagarà més del doble. Llavors, és molt senzill.
Més del doble sí. De la hipoteca, dels diners que et deixen.
Avui dia, com bé deies abans, no quadra el model. Si tu tens un pis comprat hipotecat, el lloguer no et cobreix l'hipoteca, has d'afegir-hi diners. Perquè una hipoteca d'un pis de 100 metres quadrats a Barcelona avui dia poden ser 1.500 euros. I un lloguer, 1.000 euros. Llavors, si tu et vas de lloguer per 1.000 euros i cada mes estalvia 500... Vale? Perquè de la hipoteca només la meitat és estalvi, l'altra meitat són interessos. Si cada mes estalvia 600 o 500 i passes 30 anys, passat 30 anys has viscut de lloguer tota la vida i tens a la al banc 300.000 euros.
El que hauries hagut de pagar si l'haguessis comprat.
Perquè llavors tu és el que t'has beneficiat dels interessos compostos durant 30 anys i el sector financer és el teu aliat en comptes del teu enemic. Quan tu estàs hipotecat, ets un enemic natural del sistema financer.
I d'on ve tota aquella gent que et diu, vius de lloguer? No, jo compro perquè pago menys que tu o pago molt poc i estic pagant menys que si tingués un lloguer.
És una tradició. Sí. I
és un error.
Error. Qui vulgui comprar, el meu consell és que estigui els 10 primers anys de lloguer i estalviant aquest extra que hauria de pagar si estigués hipotecat a una llibreta. I quan passin aquests 10 anys tindrà per pagar d'avançada el 30 al 40% de la vivenda i llavors es podrà permetre una hipoteca a 20 anys amb una quota raonable.
Sense pagar tants interessos.
És a dir, tu al final de tot has tingut casa on està 30 anys i tens 300.000 euros cash al cap de 30 anys. Si vols comprar una vivenda sempre podràs fer-ho i si vols t'inverteixes tot en dipòsits i tens les rendes. No et fiques en un producte... O sigui, una vivenda on tu has de viure no és una inversió, perquè no la pots jugar. L'estàs utilitzant tu, amb la qual cosa és una despesa.
No és... Però, escolti, serà que no, això no ho hem escoltat cops. Comprar totxo és una inversió.
Clar, però hi vius, amb la qual cosa...
Si ho vius no hi pots treure rendes. La utilitzes tu. És com si ara tu aquí, a sota de RAC1, tens una plaça de pàrquing que l'has comprat per 15.000 euros i em dius, no, és una inversió, no, perdona, és que no l'utilitzes tu. Quina rendibilitat et dona?
Però, perdoni, aquí ara vindria la cosa, la defensa d'aquesta inversió, perquè aquesta plaça de pàrquing...
Oh, revaloritza, no, clar.
Revaloritza, sí. Però si això, necessites... això, perdoni, està la bombolla immobiliària.
No,
o sigui, la gent comprava pisos per 300, 400.000 euros, se'ls venien en dos anys o tres per 500, i llavors la gent se'n comprava un de 600 i venien a... Fins que això, clar, això tot ara va patar.
Aquí a Espanya portem 30 anys on 26, vull dir, n'hem crescut i 4 hi ha hagut recessió. O sigui, llevamos 30 anys de vaques gordes. I cada 30 anys, on principalment l'economia creix, encara que hi hagi petits períodes intermitjos de recessió, es produeix una correcció severa que dura entre 7 i 10 anys, que és la que tenim ara, i va ser la crisi dels 70, que va durar tota la dècada, i va ser des del 1929 fins al 1940, aproximadament. Uh-huh. Cada 30 o 40 anys toquen 10 anys de cop. Llavors, tots els que estem ara a la taula, doncs tenim menys de 65 anys, i amb la qual cosa no érem majors d'edat quan es va produir l'última, que era la dels 70. La crisi dels 70, vosaltres no la veu viure com...
Bueno, la vam viure de retruc a casa.
Sí. A casa dels pares, però no
independents. Que també vam viure la crisi.
Bueno, el senyor Marcelí, evidentment...
Tot i que quan parles, 29, tot i que quan parles amb els pares, diuen que aquesta és pitjor que aquella.
Sí, però falta memòria històrica. Aquí tots pensem que la bolsa sempre sube a largo plazo, que los precios de los pisos sempre suben a largo plazo, que los precios de las cosas suben a largo plazo, i no portes ja por 20 anys en deflació.
Bueno, per això li dic. Doncs... On estem? Amb una crisi amb B baixa... O sigui, allò que diuen que baixa i ara pujarem, o amb una L com és la del Japó?
Aquí és com un encefalograma plano, ja. Una L.
Per tant, anem
sí.
A la L. Doncs sí, hem d'estar 20 anys així. Bueno, hem aclarit les diferències entre comprar i llogar. Per tant, vostè recomanaria comprar aquí? Els que vagin sobrat de
mira, és molt fàcil.
O sigui, però és una inversió? No és una inversió?
No, si no la pots jugar, no és una inversió, a menys que tu comptis que a llarg termini hi haurà una revalorització en el preu. Llavors, quan recomanarem comprar? És molt fàcil. Avui dia hi ha un ritme de caiguda del preu de la vivenda del 10% interanual, una morositat a la banca per damunt del 9% i un atur del 25%. Mentre l'atur sigui del 25%, el 9% de les persones no paguin els seus crèdits, els bancs executin hipoteques, es queden vivendes que són poc líquides i, a més, les vivendes cauen en ritme del 10%, el forat a la banca és creixent i la caiguda de l'immoble continuarà, sens dubte. Quan aquestes tres variables es girin, es comenci a generar llocs de treball, es comenci a reduir la morositat bancària i comenci a repuntar a poc a poc el preu de la vivenda o almenys deixi de caure, pot ser el punt terra on valdrà la pena comprar. Però llavors no és només la decisió compro o no, sinó quan em puc permetre de gastar. Ja, ja ho hem dit abans.
Sí, sí,
quatre cops el salari brut anual.
Quan parla vostè de comprar un pis, utilitza els termes actiu real i passiu financer. Què vol dir això? Actiu real i passiu financer. Que això també es pot aplicar, pel que diu vostè en el llibre, per exemple, amb un cotxe. Per posar un exemple.
Sí, jo sempre dic, perquè mira si ja falta la cultura financera a Espanya, que quan dono classes a economistes i els pregunto a la primera classe què és un actiu financer, ningú, cap sap la resposta, no saben contestar. Un actiu financer suposa que hi ha una part activa i una part passiva. La part activa té uns drets de cobrament i la part passiva té uns deutes. Una hipoteca, sí, per nosaltres és un passiu financer i per al banc és un actiu financer, li dona el dret a cobrar. Llavors, si tu vas a un concessionari a comprar-te un cotxe, sí, el cotxe és un actiu real, és teu, tu el pots explotar, tienes el derecho de usufructo, el posen al teu nom perquè et vinguin les multes de la Direcció Provincial de Tràfic, però pots pagar-lo o no. El paguis o no, el cotxe és teu, és el teu cotxe, és com mi casa, telèfono, com deia ET. Això és un actiu
real. Bueno, reals. Si l'has pagat tot...
No, 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 el paguis o no el paguis, està al teu nom,
no,
el cotxe.
No, però el cotxe...
Bueno, però, a tràfic. Però, i hi ha un altre producte...
Però un moment, el cotxe, que moltíssima gent ho fa finançant-lo. Per tu, tant, el cotxe és de la financera, no és teu.
No, és teu. Tu surts amb dos productes. Un producte que és el cotxe, que és teu, per això les multes t'arriben a tu. Otra cosa és que tienes una nota en tràfic que no el pots vendre a una altra persona fins que no paguis el crèdit. Però el cotxe et pertany a tu. Tu respons pel cotxe. I després tens un crèdit, a banda, que és un producte financer, tu pots pagar o no pagar el cotxe. És molt fàcil.
Aleshores, l'actiu real quin seria? El cotxe?
Sí.
I el passiu financer, el que deus?
El que deus. Llavors, quan tu compres una vivenda, què fas? Compres la vivenda, imagina't que és nova. D'entrada, en cuanto metes la llave en la puerta i entres, cae un 30% de valor.
Doncs sempre deien el contrari, que això passava amb els cotxes i amb els pisos, no?
Llavors, t'has de afegir els impostos de la compra-venda, has d'afegir les comissions, al final, en el moment zero ja tens més deute que no valor d'immoble. Llavors, ¿qué inversión has hecho si te haces una hipoteca por 300.000 euros y en el momento ya debes 320.000 y tu casa pasa a valer 240.000? Acabas de perder 90.000 euros en un día en el notario, firmando.
Però vostè què vol, que surti d'aquí jo en tiri de la 15? O què? Perquè... Bueno, per acabar de rematar, vostè parla de tipus d'hipoteques. Jo desconeixia que hi haguessin diferents tipus d'hipoteques i que aquí s'aplica la hipoteca coneguda, el mètode francès.
Sí, com et deia abans...
Expliqui'm quines altres hipoteques hi ha.
Doncs hi ha una hipoteca que es diu el mètode alemany, també.
Ah, i aquest quin és?
Hi ha la quota creciente, quota constante i quota decreciente. Aquí ens apliquen un sistema de quota constante, que és que tots els mesos tu pagues el mateix.
Ah, sí, sí, clar.
Però això què vol dir? Que tu d'entrada pagues un munt d'interessos i cada cop va baixant la part d'interessos i augmenta la desamortització de capital. Amb la qual cosa, si tu fas l'hipoteca 30 anys, quan n'han passat 15, en comptes d'haver-ne pagat la meitat, n'has pagat un terç. Així el banc s'assegura de primer lloc que cobra els interessos i t'aplica l'interès compost a les teves esquenes. L'altra seria de quota creciente o l'altra seria de quota decreciente, els interessos es pagarien o de forma lineal o més bé cap al final. Els bancs han escollit el més convenient, que és paga'm els interessos el primer i després ja veurem si t'arriba per comprar la casa o no, si no fas fallida familiar abans, podent haver escollit els altres dos
mètodes. Hi ha molta gent que ha fet contractes, ha fet hipoteques de 20, 25, 30 anys, ara millor ara no han pogut pagar perquè s'han quedat sense feina, són desahuciats i el banc, per tant,
no ha perdut
ha perdut poca, i ha perdut una part petita, perquè el que han anat pagant han estat
els interessos.
Interessos. Exacte. Quan un es creu que quan paga una quota d'una vivenda, un creu que una part són els interessos i l'altra és part de la vivenda. Quan diu vostè que no, que l'escalat és pràcticament primer interessos i després va fent el degradé.
Amb una hipoteca de 1.200 euros al mes, poder al començament 300 euros són amortització de capital i 900 o 850 poden ser interessos.
Què diu?
Sí, sí. Llavors, si vostè visqués de lloguer, podria pagar amb lloguer amb 500 euros i amb els altres 500 estalviar.
Veig que, bueno, tots haurem de passar de... Però, al lloguer.
Si vols, ja... T'acabo de rematar.
Bueno, no caldria.
Sí, sí, no, remati, va. Remati.
Sí, sí.
Ah, o sigui, vol que em remati?
Venga, no, 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 és que nosaltres no, estem de lloguer.
Si estem tot de lloguer.
Bueno,
ai, carai.
És una entrevista perversa. O sigui, l'heu portat per matxacar-me.
No, no, l'has portat tu.
Et donaré una de positiva i una de negativa.
Ah, calla, a veure.
La positiva per a aquells que esteu comprats de vivenda, que jo no, jo també estic de lloguer, per això, és la següent.
Bueno, és que seria absurd ja que vostè m'estigués dient això i a sobre estigués de propietat.
Miri, com hi haurà inflació per totes aquestes injeccions monetàries que estan fent la Reserva Federal, el Banco Central, el Banco de Japón, com a llarg termini tornarà a haver inflació positiva, el diner cada cop valdrà menys i les coses cada cop valdran més i el seu salari augmentarà. Llavors, el que li costa pagar avui...
Pare aquí, el seu salari, què vol dir? Que pujaran els salaris?
Es revisaran, segons l'IPC.
Però, si permanentment els salaris van a la baixa, no? O sigui...
No, crec que el seu sigui el cas, però bueno...
Bueno, perdoni, el meu, com tants d'altres, està congelat. A la llarga veurem com...
Encara que te la pugin...
Altres empreses, i a nivell públic, han baixat, per això li dic, que encara... no sé quan veu vostè que el pujaran, el salari.
Encara que la inflació sigués només del 3%, únicament li apugin l'1%, ja està millorant perquè la seva hipoteca no puja per la inflació. La quota de la seva hipoteca, com bé diu el nombre, quota constante, és aquest mètode, sempre pagarà la mateixa quota. Llavors, dintre de 10 anys...
Dintre de 10 anys,
Pagar el que avui pagui vostè en comptes...
Serà una ganga,
exacte. Ah, llavors, la esperanza que le queda a largo plazo a los que están comprados de vivienda es confiar en que, no a 2 años vista, pero a 10, 20, 30 años vista, todos los precios subirán, habrá inflación y sus hipotecas serán más fáciles de pagar.
Però un moment, si hi ha inflació, vol dir que no, també no pujarà l'Euribor? És a dir, que per frenar la inflació? I aleshores la hipoteca, la gent que la té lligada a l'Euribor, també li pujarà?
Sí, però sempre és aquesta escala que determina si pagues una mica més o menys d'interessos, però el principal del que et va costar la teva vivenda, els 300.000 euros, cada cop són menys. Et seguiràs beneficiant de la inflació. I la cosa dolenta...
Vinga,
la bona, eh? Aquella,
la bona.
Aquesta era la bona.
A veure, aquí el trasfons que hi ha ara mateix és molt més important del que sembla. És una crisi de sistema, del sistema capitalista. Llavors, l'existència de tipus d'interès a les operacions financeres, però és que si no et paguen un interès, tu mai prestaries els teus calés, però l'existència de tipus d'interès, que en un primer moment els cristians no la veien bé i la defensaven els jueus, i que finalment l'hem acabat adoptant també a la societat europea cristiana en les seves arrels, l'existència d'interessos genera que les persones que són actius netos, és a dir, que principalment tenen inversions i estalvis, cobren interessos nets mensuals, i les persones de classe baixa, és a dir, els que no tenen res estalviat i tenen una hipoteca i el cotxe a crèdit, són pagadors nets d'interessos mensuals. Llavors, fruit de l'existència del sistema financer, es genera un trasbassament de riquesa constant des de les classes més baixes cap a les classes més altes. Per això es diu que el capitalisme tendeix a les diferències. Llavors, si hi ha algú, que no és el meu cas, perquè jo sóc pro-sistema, que vulgui acabar amb aquest sistema, la clau passaria per l'eliminació de les taxes d'interès.
A veure, esperis que aquesta... aquesta, no? Propera és eliminació de les taxes d'interès.
Amb això...
Per destruir el sistema.
No, per eliminar el fet de que el sistema incrementi les diferències entre les classes baixes i les classes altes.
Però això qui hauria de fer, això, els polítics?
Els bancs, si no ho faran, evidentment.
Però els bancs no ho faran mai, això.
Ja no sé que els polítics els hi obliguin.
Eliminació de les taxes de...
Però llavors d'interès. Et donarien un crèdit interès zero?
No.
Doncs, això no...
Hi ha entitats socials, hi ha microcrèdits, banca ètica i altres coses. Jo dic la solució, ja he dit que jo no l'apoyo, jo no la recolzo per res.
Però hi dóna la idea.
Sí, sistema. No, clar,
ara algú que la reculli.
Jo vivo del sistema, però és para los que quieran ir contra él, ahí tienen la línia de...
Bueno, els hi dóna... En el fons, vostè és una mica antisistema.
Sí, vostè és una mica...
Professor, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Simón Pérez... És professor de Finances de la Universitat Abat Oliva i també de la ICEFI, Institut Superior d'Empresa i Finances, i ens ha vingut a presentar aquest llibre Defiende tu dinero. 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1. amb Toni Clapés.